Hola, bona tarda a tothom, són les 7. Una explosió de gas en un pis de Barcelona fa 3 morts, probablement 3 germans que vivien al costat. L'explosió ha passat just el dia en què anaven a desnonar la llogatera, que ara mateix no se sap on és.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
De fet, els Mossos l'estan buscant, no, Jordi Canal, unitat mòbil, Berneda?
Sí, s'està buscant aquesta dona que vivia al primer tercera de l'edifici sinistrat, ara com ara, com a testimoni principal d'aquesta explosió. Alguns veïns l'apunten com a sospitosa de provocar aquesta explosió. Diuen que el seu pis feia olor a benzina i que ha sortit pocs minuts abans de l'explosió aquest matí. Altres diuen que era una persona estranya, però no l'en creuen capaç de provocar aquest sinistre.
Les borses europees cauen pels signes evidents de crisi amb totes les lletres ja als Estats Units.
Bush adverteix que l'economia afronta moments difícils.
Ho demostra que ell mateix s'ha reunit amb els que manen de veritat en el sistema financer i monetari i que la mateixa FED, la Reserva Federal, està fent hores extres i sobretot donant diners extres. Xavier Vilà, Washington.
Sí, 30.000 milions de dòlars en concret en un aval extraordinari ofert a JP Morgan Chase perquè aquesta institució es quedi al banc Bear Stearns, que és el cinquè de Wall Street i amb l'aigua al coll per la crisi hipotecària. La FED tapa forats a preu fet. Ha reduït d'un quart de punt el preu del diner que deixa els bancs i demà s'espera que retalli, i molt, la taxa que aplica el consumidor final.
La policia de l'ONU es retira del nord del Kosovo.
Arran dels atacs duríssims del serbis de Mitrovica.
Mentrestant, al Tibet fa 2 hores s'ha acabat l'ultimàtum xinès per deixar les protestes. Què ha passat després?
Doncs de moment s'ha acabat aquest ultimàtum que en deies. No hi ha hagut nous episodis de violència, tot i que se sap que les tropes xineses estan desplegades a Lhasa, la capital tibetana, cosa que fa difícil qualsevol moviment. De moment el govern tibetà a l'exili parla de 100 morts, però el govern xinès ho rebaixa a 13.
D'aquí a no res intentarem connectar amb la nostra corresponsal a la zona. Hi ha dificultats per fer-ho i, per tant, ho intentarem. A Barcelona, mentrestant, manifestació també pel Tibet amb incidents, Victòria Vilaplana.
Així és, imatges autènticament esgarrifoses. Hem pogut veure centenars de persones que s'han concentrat silenciosament davant el consulat xinès. S'han exaltat quan han vist com des de l'interior de l'edifici s'estaven gravant les imatges d'aquesta concentració. Intent per part d'una persona d'accedir al consulat, desmais, flors i atacs d'angoixa han enterbolit aquesta concentració que ha provocat el tall de l'avinguda Tibidabo i on s'han llançat també banderes del Tibet dins del consulat demanant la independència.
Avui ha entrat en escena Carretero.
Disposat a presentar la seva candidatura per liderar Esquerra.
I crítica amb que no s'assumeixin responsabilitats.
Aquí el verb dimitir doncs es conjuga molt poc i en tot cas crec que en alguns casos els càrrecs hi ha gent que es pensa que són vitalicis.
Diu també que no s'hauria d'apostar per un altre tripartit, però que de moment no s'hauria de trencar l'actual.
Mentrestant, Mas li diu a Esquerra que ja fa temps que tenen el comptador a zero, però els republicans encara no.
D'aquí a no res, el que farem és connectar amb el nostre home del temps, però abans, els esports, Robert Prat.
Gemma Mengual ha aconseguit la tercera medalla d'or als campionats d'Europa, la prova de duet fent parella amb la catalana Andrea Fuentes. Les dues participen ara mateix en la prova de combo, on podrien aconseguir un gran èxit per la natació sincronitzada. Deco i Ronaldinho estaran de baixa 2 setmanes. Deco amb problemes musculars i Ronaldinho amb molèsties són, des de fa una hora, oficialment baixes confirmades. El COI admet que hi ha preocupació que la situació al Tibet afecti els Jocs Olímpics de Pequín, mentre el cas Benimpe impacta el ciclisme mundial. El corredor va haver de sotmetre's a un control de l'UCI just abans d'assistir a l'enterrament del seu fill.
Pluges per demà, Jofre Genoé?
Bona tarda, Kilian. Doncs sí, els hi costarà generalitzar-se, que arribaran a gran part del país, en tot cas, de cada vespre nit, però demà ja poden començar a caure, especialment al Pirineu Occidental i Maitall Nord, a partir de la tarda, començant a estendre's en forma de ruixats i possiblement un descens de les temperatures.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Set i quatre minuts.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Clara Virgili.
Hora per moure's per l'autopista del Vallès i per les rondes de Barcelona en sentit Besòs. Hem de destacar que a la ronda litoral un accident talla un carril sentit Llobregat a l'altura de Can Tunis.
A l'hora de vendre el vostre habitatge, Don Piso marca la diferència. Amb la valoració més rendible, l'equip més professional i màxima rapidesa i seguretat en la venda. Don Piso, 922 22 22.
Tota l'atenció a aquesta hora al barri de la Verneda de Barcelona. Els Mossos continuen buscant una dona com a principal sospitosa de l'explosió en un edifici de la Rambla Prim de Barcelona que aquest matí ha provocat la mort de tres germans que vivien precisament al pis del costat del d'aquesta llogatera. Es tracta d'una veïna de l'immoble que avui mateix havia de ser desnonada i que continua, com dèiem abans, desapareguda. Unitat mòbil, Rambla Prim, Jordi Canal, bona tarda un altre cop.
Bona tarda.
Escolta'm, quins indicis fan sospitar precisament de la dona?
Doncs ara, com ara, el que sabem és aquest testimoni dels veïns. Les sospites dels veïns, bombers i Mossos encara preparen els seus informes sobre l'explosió i, mentrestant, la policia està buscant aquesta dona que vivia al primer tercera, que és precisament el pis on hi ha hagut aquesta explosió. Diuen els seus veïns que aquesta dona estava desesperada pel desnonament que s'havia de fer efectiu avui. Alguns diuen que l'han vista sortir poc abans de l'explosió, a primera hora del matí. Duia unes bosses, afegeixen i asseguren que havia deixat una nota penjada en un arbre davant de la porta de l'immoble. Això no ha estat confirmat. Al seu pis, també afegeixen, feia olor de gasolina.
Varios veïns aquest matí estaven obrint les portes de l'escala, deixant-lo tot obert perquè feia molta pudor de benzina. I això ja és massa casualitat. Són massa circumstàncies que, bueno, està la presumpció d'innocència fins a un punt.
En una carta publicada divendres en un diari, la veïna que ara busquen es mostrava desesperada per aquesta situació. Pel desnonament, per no pagar els impostos del pis, parlava de mòbing i es queixava del tracte que rebia de l'administració.
Escolta'm, Jordi, els veïns desallotjats hauran de passar uns dies fora de casa. Aquesta tarda han entrat a agafar algunes coses, oi?
Sí, han anat passant al llarg de la tarda. En principi són 37 aquests veïns desallotjats, tot i que en aquesta xifra s'hi compten també 13 persones que han resultat ferides i que estan hospitalitzades. Per tant, no han passat aquesta tarda pels seus pisos i no tindran necessitat d'un hotel. Saben que, com a mínim, i en el millor dels casos, hauran de passar aquests 2 o 3 dies fora de casa seva i al llarg de la tarda han passat a recollir roba i alguns objectes de valor per poder passar aquests dies a casa de familiars o bé en hotels.
Está todo destrozado, está todo destrozado.
No, yo he podido coger todo lo que me hace falta para estos 2 días más o menos. Nada más, o sea, rompe interior, un poco de ropa normal porque llevo la del trabajo, nada más.
El coche también se nos ha quemado todo porque estaba abajo, pero la escalera está inservible, bueno, está todo muy mal, muy mal.
Pintura, vidre, sí, n'hi ha coses fetes malbé, però bueno, no és important això. L'important són les 3 vides que s'han marxat avui.
Tot i que l'explosió només ha deixat en peus els pilars dels 2 pisos més afectats, l'estructura de l'edifici no ha quedat en principi danyada. Les flames sí que han devorat part dels pisos i, evidentment, les instal·lacions i els serveis de llum i aigua, per exemple, i això caldrà arreglar-ho perquè els veïns puguin tornar a casa seva com més aviat millor.
Jordi, línia oberta, si hi ha novetats. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Ha estat un mal dia perquè hi ha hagut més explosions. La policia continua investigant, per exemple, sobre quin està l'origen de la que hi ha hagut aquest matí a Valls, en què una dona ha quedat ferida greu. La víctima és la cuidadora del propietari i sembla, Tarragona, Manel Sastre, que es podria tractar d'un intent de suïcidi.
Aquesta és la hipòtesi més probable, segons fonts de la investigació. L'explosió ha provocat desperfectes a l'habitatge, però no ha afectat l'estructura de l'edifici de 7 plantes situat al centre de Valls. L'explosió s'ha produït a l'interior d'una petita habitació on s'han trobat abundants pots d'esprai que podrien ser la causa d'aquesta deflagració. Al pis hi vivia un avi d'uns 90 anys que cuidava la víctima de l'explosió. La dona afectada per la deflagració està en aquests moments ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat greu per cremades i insuficiència cardiorrespiratòria.
I la policia, mentrestant, veu indicis, en aquest cas, d'homicidi en una tercera explosió a la que hi ha hagut a Alcalà d'Henares.
En la deflagració ha mort un home d'uns 36 anys que han trobat carbonitzat al seu pis. La policia parla d'homicidi perquè la instal·lació de gas no estava manipulada i les 2 bombones que hi havia estaven intactes.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Anem pel que serà, segurament, és, segur, la notícia econòmica del dia, aquesta crisi creditícia internacional que ha fet actuar d'urgència i de quina manera la Reserva Federal dels Estats Units.
La Caixa t'ofereix aquest espai.
De fet, ha provocat això que dèiem, aquesta intervenció de la FED, també que George Bush s'hagi reunit aquesta mateixa tarda amb les principals autoritats financeres i monetàries nord-americanes, els que tallen el bacallà. La Reserva Federal ha injectat 30.000 milions de dòlars per salvar el banc d'inversió Bear Stearns, que està pràcticament en situació de fallida. Washington, Xavier Vilà, bona tarda.
Què tal, Kilian? Bona
tarda. Són clarament, Xavier, mesures inusuals per afrontar una situació que mateix Bush admet que és difícil, eh?
Sí, sí. I per entendre la dimensió d'aquest problema general i del col·lapse de Bear Stearns en particular, n'hi ha prou a constatar que JP Morgan Chase l'ha comprat Bear Stearns per $2 l'acció, accions que dijous passat valien $57. L'eventualitat de que la caiguda de Bear Stearns arrossegués Wall Street ha provocat que la Reserva Federal i el Departament del Tresor hagin treballat a preu fet tot el cap de setmana ja per presentar aquest matí i hora d'aquí solucions al president Bush, qui reiterava la confiança en que el sistema financer reviscularà.
Heu mostrat al país i al món que els Estats Units controlen la situació. A més, heu reafirmat la idea que les nostres institucions financeres són fortes i que els nostres mercats de capital funcionen de manera eficient i efectiva.
En 95 anys d'història, la Fed no havia pres mesures com les d'avui. Ha compromès 30.000 milions per fer funcionar l'àrea de negoci amb més risc de Bear Stearns, ha obert la finestra de descompte a les grans firmes d'inversió de Wall Street perquè puguin oferir hipoteques tan competitives com les dels bancs comercials i ha rebaixat d'un quart de punt el preu del diner, que deixa a les entitats financeres fins al 3,25%. Demà serà el torn dels consumidors finals.
Xavier, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Crec que d'aquí a mig any podríem ampliar la nostra estructura i, amb una mica de sort, també canviar la maquinària.
Doncs jo et proposo una cosa millor. Fem que sigui realitat avui mateix.
Impulsi el seu negoci i veurà complerts els seus projectes amb la nova línia ICOPIME 2008. Informi-se'n en qualsevol oficina de la Caixa o a lacaixa.es i comenci a beneficiar-se d'unes condicions preferents de finançament. Parlem?
És evident que aquestes mesures de la Reserva Federal Nord-Americana es prenen per diversos motius i per diversos àmbits i per diversos sectors, però com a mínim no han tingut efectes positius, això ja queda clar a les borses.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
I és que han tancat amb fortes pèrdues Borsa de Barcelona. Josep Ramon Ruiz.
Bona tarda. La venda de Bear Stearns ha augmentat els temors entre els inversors que aquesta operació de rescat urgent sigui el començament d'un seguit d'enfonsament d'altres bancs d'inversió amb una alta exposició a l'afeblit mercat del crèdit. La possibilitat de més víctimes, avui li ha tocat el rebre a Lehman Brothers, tot i defensar una sòlida liquiditat, ha tenyit de vermell i força les borses europees. Aquí, l'IBEX 35, amb el millor comportament del continent, ha baixat un 2,81% i se situa en els 12.656 punts, amb tots els valors en vermell tret d'Indra i amb els bancs rebent el càstig del mercat. En el mercat de divises, un euro enfortit, que ha tornat a batre un rècord històric després de superar $1.59, ha fixat el seu canvi oficial a 1,5770 unitats.
Corba a l'esquerra en tercera. Seguim invertint en renda variable. RAN, puja l'IBEX 35 mantenint cinquena. RAN d'opcions i futurs, trepitja a fons. Compte amb el Dow Jones. Frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis borsaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
Som clarament en un escenari, l'estem explicant en aquests últims minuts, delicat, però encara pot ser més, una altra veu i encara hi ha afegit més pessimisme. I no és una veu qualsevol, és la del director del Fons Monetari Internacional, el francès, exministre francès Dominique Strauss-Kahn, que adverteix que la crisi financera tindrà un impacte més fort encara del que es preveia. Eugènia Riera, bona tarda.
Bona tarda.
Preveu, doncs, que l'economia s'alenteixi encara més?
Sí, tot i que no ha donat xifres, Strauss-Kahn ha dit que l'entorn està empitjorant i que ara les previsions de creixement són més baixes que les que va donar l'FMI el mes passat, que eren del 4,1%. El director del Fons Monetari Internacional ha dit que estem davant d'una crisi global i que, per tant, l'alentiment afectarà tant els Estats Units com també a Europa i als països emergents, tot i que en menor mesura.
La situació econòmica actual repercuteix clarament a les butxaques i una prova d'això és l'augment de la morositat i dels impagaments. Dades del Banc d'Espanya indiquen que aquest gener l'índex de morositat dels crèdits s'ha acostat a l'1% al conjunt de l'Estat espanyol. Sílvia Solanes, bona tarda també.
Hola, bona tarda.
És una pujada ja significativa aquesta, eh?
Sí, és la més alta en un mes des de fa 14 anys i la setena consecutiva. Si al desembre l'índex de morositat dels crèdits concedits per bancs, caixes i cooperatives a particulars i empreses se situava al 0,83%, ara ja frega l'1%. Val a dir que aquests crèdits inclouen també els hipotecaris. L'Euribor, l'indicador que més s'utilitza per fixar el tipus d'interès de les hipoteques, aquest gener s'ha situat gairebé el doble que fa 4 anys.
I si aquest us ha cridat l'atenció, mireu aquest altre indicador, que és molt clar també, l'impagament de les compres. Aquí ja hi ha l'efecte més directe de la vida quotidiana, impagament de les compres a termini a comerços.
Sí, en aquest cas a Catalunya, l'import total que no s'ha pagat al gener ha arribat fins als 328.000 euros, cosa que representa el 50% més que fa un any. Són dades aquestes de l'Institut d'Estadística. Música.
perquè no digueu que totes són negatives, aquesta és una notícia que intenta ser positiva o com a mínim posa els instruments perquè acabi sent-ho de cara al consumidor, bàsicament. Els ministres d'Agricultura de la Unió Europea han acordat augmentar un 2% la producció de les quotes lleteres, un increment que busca augmentar l'oferta i, per tant, si això es produeix així, baixar finalment els preus, que és quan ens entraria nosaltres en contacte amb nosaltres, els consumidors. Brussel·les, Andosa Noguera, bona tarda, és així, no?
Sí, a la ministra d'Agricultura, Elena Espinosa, creu que la decisió d'avui és una bona notícia perquè a la Unió Europea hi ha un dèficit de producció lletera. Espinosa hauria volgut un increment major, però pensa que el 2% és igualment raonable.
Bueno, podríamos seguir a una cantidad un poco mayor, pero también es razonable ir haciéndolo poco a poco, porque si no podríamos a lo mejor estar teniendo unos impactos a lo mejor en precios que no coincidieran con la realidad. Es decir, podríamos llegar a una bajada artificial para que en unos días se nos produjera de nuevo un incremento.
Segons Espinosa, a Espanya li corresponen unes 300.000 tones més a la campanya que comença a l'abril, que s'afegirien als 6 milions que ja tenien assignats.
És un quart de vuit. Fins ara, al Catalunya Vespre, hem parlat d'aquesta explosió amb 3 morts en un pis de Barcelona i també del fet que les borses europees han tancat en pèrdues generals pels signes de crisi, evidents signes de crisi als Estats Units. Ens queden minuts per davant. Núria, de què parlarem?
Doncs del Tibet, on ja s'ha acabat l'ultimàtum xinès per deixar les protestes. De Kosovo, on hi ha hagut violents incidents a Mitrovica que han obligat la policia de l'ONU a retirar-se. I de Joan Carretero, que presentarà candidatura per dirigir Esquerra.
I del temps, des de dues perspectives. La més immediata, en Jofre Genoer, bona tarda.
Bona tarda. Doncs bé, la més immediata és que ens arriba una pertorbació. Avui s'ha notat amb aquest increment de núvols prims, cel més aviat enteranyinat, però poca cosa més. La pertorbació en si arriba al llarg del dia demà. A partir de la tarda els ruixats guanyaran terreny per Ponent, pel Pirineu Occidental, i al llarg de la tarda, i sobretot de cara al vespre, aquests ruixats aniran endinsant-se cap a l'interior del país, arribant fins i tot a últimes hores cap a la mateixa costa central, també de Tarragona. Ruixats dispersos entre febles a moderats que podran, per tant, a últimes hores de la jornada afectar a qualsevol punt. Al pas d'aquesta pertorbació, els vents giraran a nord i les temperatures aniran a la baixa. Acabarem, per tant, aquest hivern amb temperatures de la pròpia estació.
Doncs parlant de l'altra perspectiva, la que comporta els efectes de la sequera, atenció a això, el risc d'incendis forestals ja no es concentra als mesos d'estiu, sinó que s'ha ampliat a tot l'any. La causa és aquesta sequera que es viu a Catalunya. Avui mateix, per exemple, un foc ha cremat 16 hectàrees de vegetació al municipi de Gavet de la Conca. Això és el Pallars Jussà. Mireia Sala.
El mes de gener els bombers han fet 500 sortides per incendis forestals, mentre que l'agost de l'any passat n'havien fet 450. Aquesta situació preocupa el Departament d'Interior. Sentim el conseller Joan Saura.
Demanem la col·laboració ciutadana com un dels elements més importants per fer front, insisteixo, a aquest alt risc d'incendis que en aquests moments tenim.
La sequera, tot això, sembla que continuarà.
Sí, de fet, les nevades de principis de mes no s'han traduït en un augment de les reserves d'aigua als embassaments.
I ara ens endinsem a les carreteres. Ara mateix anirem cap a l'informe actualitzat del trànsit d'aquesta hora, interessant per tots aquells que ens escolteu des del cotxe, però abans això també és interessant. Després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres del país, a les carreteres catalanes, avui aquesta emissora ha sabut que els Mossos d'Esquadra faran una autèntica ofensiva contra els cotxes que tenen dispositius antiradars de velocitat. Jofre Genoer, Jofre Llombart, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jofre, de quins dispositius estem parlant?
Doncs dels il·legals, especialment els que intenten neutralitzar els radars. Hi ha cotxes que tenen un aparell inhibidor que emet una senyal que enganya el radar i per tant, no el multa. Es dona el cas que fins i tot alguns d'aquests dispositius ja els instal·len en alguns concessionaris. Ara els Mossos disposen d'un altre aparell, seria una mena de contraespionatge, que detectarà si un vehicle en porta.
N'hi ha de legals, però.
Sí, sí, el Servei Català del Trànsit penja a la seva web on estan instal·lats alguns d'aquests radars i, per tant, aquesta informació és pública. Per tant, qui es volqui aquestes dades al seu GPS no té per què patir.
Jofre, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
I a les carreteres hi ha patiments en forma de cues. Clara Virgili.
Bona tarda, doncs hem de començar parlant d'un accident a la Ronda Litoral que talla un carril a l'altura de Montjuïc en sentit Llobregat i això provoca aturades des de Vila Olímpica i està tancada a l'entrada 22 en sentit Llobregat. A la mateixa ronda hi ha aturades també de Zona Franca a Barceloneta en sentit Besòs i a la ronda de dalt retencions de Diagonal a Vall d'Aura sentit Besòs. Aturades també a la C58 a Montcada sentit Barcelona i a Badia del Vallès en sentit Sabadell i això provoca cues també a la B30 a Barberà en sentit Tarragona. Acabem dient que al Vallès Oriental la C61 està tallada entre Sant Celoni i Vallcorguina per un accident.
Doncs ara mateix, gràcies, equip viari. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Ramon passa per diversos escenaris, la majoria d'ells complicats. El Tibet, tindrem última hora del que està passant en allà. El Kosovo, amb els problemes, al nord, a Mitrovica. També a Cuba, nous aires venen des d'allà, veurem si es confirmen. I finalment aquesta segona volta de les eleccions a França. De França cap a la Catalunya nord, a través de Perpinyà, entrarem en la política catalana. Doncs precisament la repressió de les manifestacions del Tibet està tenint conseqüències inesperades. Una quarantena d'estudiants han fet una segona seguda de protesta a la Universitat de les Minories Ètniques a Pequín, un acte carregat de simbolisme pels records per la protesta de Tiananmen del 1989. Però això ha passat a Pequín. Insistim que el que ha passat a Lhasa, a la capital del Tibet, ha estat més una sensació de protesta generalitzada. D'allà no s'entenen massa detalls, però des de la Xina, Lourdes Garcia ens pot aportar el que en sap en aquests moments. Les protestes de tibetans al país no s'han limitat de tota manera a Pequín, Lourdes.
Províncies xineses amb comunitats tibetanes com Sichuan i Gansu han estat escenaris de protestes durant tot el cap de setmana amb el resultat d'almenys 8 morts per arma de foc, segons fonts de l'exili tibetà, que assegura que aquestes protestes s'estan extenent a altres províncies. Avui també a Pequín, uns 154 estudiants tibetans de la Facultat de Llengües Estrangeres han protagonitzat una protesta pacífica asseguts durant 2 hores amb espelmes. La policia ha impedit l'entrada als periodistes a la universitat. En aquest sentit, l'Associació de Corresponsals Estrangers ha enviat una nota al Ministeri d'Afers Estrangers exigint les autoritats que deixin accedir els informadors a les àrees tibetanes. Per la seva banda, el governador del Tíbet, Champa Puntsok, en conferència de premsa, també a Pequín, ha assegurat que la policia no ha fet ús de les armes contra els manifestants, els quals ha acusat d'haver fet 13 morts divendres a Lhasa, alguns d'ells ha dit cremats vius. El governador ha exhortat els que ha qualificat de delinqüents a denunciar les persones implicades i a rendir-se fins a la mitjanit de dilluns. En cas contrari, ha dit, seran tractats amb severitat.
Gràcies, Pequín. També problemes al Kosovo. Hi ha hagut incidents violents, és el que estem sentint de fons precisament. Són els incidents que s'ha viscut en la ciutat kosovar de Mitrovica, bàsicament, que han obligat a retirar-ne les forces de les Nacions Unides que hi havia desplegades. No és habitual que unes forces multinacionals com aquestes es repleguin. Han estat els pitjors disturbis que hi ha hagut al país des de la declaració d'independència de Sèrbia. Avui fa just exactament un mes. Els incidents han causat, per ara, si més no, un centenar de ferits, entre els quals hi ha una vintena de soldats francesos i uns 50 detinguts, Maria Gilabert.
Tot començava de matinada, quan les forces internacionals desallotjaven unes dependències judicials de les Nacions Unides ocupades per joves serbis. Centenars de persones han atacat els soldats amb armes de foc, explosius i pedres.
És això que estem sentint de fons, eh?
Exactament. Era un salt qualitatiu en la violència perquè fins ara es feien servir coses més menors.
Sí.
La situació ha anat degenerant en una autèntica batalla campal. I el president de Sèrbia, Boris Tadić, ja ha dit que ell considera excessiu l'ús de la força per part de la missió internacional i ha advertit del perill d'una escalada en la tensió.
En canvi, hi ha una situació diferent, nous aires reformistes a Cuba, aquest cas en el sector agrícola. El govern de l'Havana té previst obrir el restringit mercat de subministraments i permetre per primer cop des de fa més de 40 anys que pagesos i ramaders puguin comprar lliurement alguns productes i materials que els calen, Marta, per treballar.
Sí, es tracta d'un petit pas, però que segons els agricultors pot ser molt significatiu de cara al rendiment de les més de 250.000 granges familiars i el miler de cooperatives privades de l'illa. Fonts sectorials citades per l'agència Reuters asseguren que per primer cop no hauran de dependre de les assignacions del govern i que la iniciativa obre una escletxa en el monopoli i la centralització que s'acabarà estenent. Raúl Castro, que el mes passat va assumir formalment la presidència del govern cubà, situa l'agricultura entre una de les seves prioritats. El successor i germà petit de Fidel ha advertit que Cuba ha de produir més aliments i disminuir les importacions, que el 2007 van superar el bilió en bé d'euros. Però per això els productors reclamen mesures que els permetin desprendre's de les rigideses de l'economia estatalitzada.
De Cuba se n'haurà de seguir estant pendent. De França també, la segona volta de les municipals van confirmar el revés de la dreta i el president Nicolas Sarkozy ja ha pres mesures. Es preveu algun canvi en el govern, tot i que de perfil més aviat baix, i avui mateix ja ha començat a reformar, això sí que ja ho ha tocat, el seu aparell de comunicació. París, corresponsal Maria Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha compensat d'entrada suprimint la figura del portaveu oficial, però el que desperta més expectació era un previsible, diuen, un previsible canvi d'estil?
Doncs sí, el dia després de la adscrita de les municipals i cantonals, Nicolas Sarkozy ja ha iniciat una setmana amb actes solemnes a l'agenda, com l'homenatge avui a l'últim combatent francès a la Primera Guerra Mundial mort la setmana passada. Una pista del canvi d'estil que es planteja prioritzar amb una actuació més discreta i sòbria per recuperar popularitat i més després de l'advertiment a les urnes. Sarkozy descarta, però, una gran remodelació ministerial que podria perjudicar la materialització de les reformes. Preveu només petits retocs al govern i avui ja n'ha fet a l'aparell de comunicació. Desapareix la figura del portaveu, fins ara el controvertit David Martinon, que ara serà cònsol a Nova York. La comunicació ara se la repartiran dos dels seus col·laboradors més pròxims. Mentrestant, els socialistes assaboreixen una victòria que volen rendibilitzar en aquest cas en un impuls que els doni cohesió interna.
Doncs a la Catalunya Nord, gràcies París, entre 300 i 400 persones s'han concentrat aquesta tarda a Perpinyà, concretament la capital del Rosselló, per demanar la dimissió de Jean-Paul Alduy, l'alcalde reelecte de la ciutat, llançant acusacions de frau electoral a la segona volta en la seva protesta. Perpinyà, corresponsal Pere Codunyan.
Doncs sí, fa pocs minuts que la manifestació s'ha dissolt. Unes 400 persones es van reunir davant de l'Ajuntament de Perpinyà durant gairebé una hora i van cridar lemes en contra de l'alcalde demanant la seva dimissió i denunciant el frau electoral. La manifestació va tenir sempre un to de burla. Els manifestants van penjar mitjons a la reixa tancada de l'Ajuntament i després l'alcalde no va, evidentment, sortir a parlar amb els manifestants i doncs els manifestants han decidit de dissoldre i de tornar més endavant si no hi ha res que canvia.
Gràcies, per tant, Rosselló, Perpinyà. Això ens permet l'entrada a la política catalana. L'exconseller Joan Carretero s'ha afegit a la lluita pel control d'Esquerra. El líder del corrent crític reagrupament.cat ha anunciat avui que té la intenció de presentar candidatura al Congrés del juny per liderar el partit, Marta Corbalán.
Carretero vol revifar Esquerra després de la davallada electoral del 9 de març i per això està disposat a encapçalar una candidatura de renovació, ja sigui per assumir la presidència o la secretaria general del partit. L'exconseller critica que ningú no hagi dimitit per la desfeta electoral.
És una anomalia democràtica. No crec que passi a cap país del món on un partit polític té una davallada electoral sostinguda en tres eleccions diferents i la darrera, doncs, històrica, i ningú es plantegi si ha tingut alguna responsabilitat amb aquesta davallada i, per tant, caldria plantejar-se la seva dimissió.
La respost la portaveu d'Esquerra, Marina Llansana.
Si hi ha un congrés convocat, el més lògic, el més normal, el més natural, és que sigui la militància que decideixi qui cal ser rellevat i qui no.
Pel que fa a l'estratègia, Carretero rebutja la possibilitat de trencar a l'actual govern i convocar eleccions anticipades, però creu que un altre tripartit seria una mala opció per Esquerra.
Mentrestant, el secretari general de Convergència, Artur Mas, considera bons els resultats electorals de CiU el 9 de març, malgrat que admet que la Federació Nacionalista no creix, Mònica Mas.
Mas ha reconegut que alguns dirigents de Convergència Democràtica no veuen com un bon resultat els 10 diputats obtinguts a Madrid, però personalment considera que CiU ha aguantat bé. Malgrat tot, el líder de la Federació Nacionalista és conscient que Convergència i Unió no creix i situa aquesta expansió electoral com el repte de futur. En aquest sentit, ha fet una crida al conjunt del catalanisme i, en al·lusió a l'electorat d'Esquerra Republicana, a convergir sota el paraigua del seu projecte de casa gran del catalanisme davant l'alternativa que representa el PSC-PSOE.
Però vol dir que aquesta massa crítica l'ha de portar una casa gran, on hi càpiga molta gent, de tarannà catalanista. Perquè si aquesta gent no s'apleguen entorn d'aquesta casa gran del catalanisme, l'alternativa que tindran és el PSOE.
D'altra banda, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida han admès avui que han tingut contactes amb el BNG, Coalició Canària i Nafarroa Bai, a més de parlar amb el PSOE i el PP, per explorar la possibilitat de formar grup parlamentari al Congrés.
Els falsificadors, guanyadora de l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera. Arriba als cinemes la història real d'un dels més grans falsificadors del segle XX. Empresonat pels nazis, va tenir el destí de la guerra a les seves mans. Els falsificadors, en versió original subtitulada en català, al cinema Casablanca Gràcia.
Els metges cobraran segons la seva carrera professional. Així ho han acordat avui, és notícia d'avui mateix, el Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, l'òrgan on hi ha representada la Generalitat, els sindicats i les patronals sanitàries, entre d'altres. Per a quins conceptes, aquí a la clau de tot plegat, cobraran més?
Doncs hi ha acord perquè puguin cobrar d'entrada per la seva qualitat professional, però també segons la càrrega de treball que tinguin. Els termes exactes sobre què representa això encara s'han de determinar, però fins ara el Consell s'ha posat d'acord perquè a l'atenció primària s'assigni un nombre de persones per cada facultatiu i perquè el metge que vulgui atendre més pacients pugui fer-ho cobrant més. Pel que fa als hospitals, es farà un catàleg de les activitats que es podran cobrar quan es facin fora de l'horari habitual. El Consell de la Professió Mèdica presentarà abans de l'estiu aquesta nova proposta de taules salarials.
Amb tot això al voltant de la salut, tenim una notícia que ens arriba des de França, també, que fa referència a un aspecte relacionat amb això. Si més no, la justícia francesa nega el dret a morir a una dona amb una malaltia incurable.
El Tribunal de Dijon ha denegat l'eutanàsia a una dona que té un tumor incurable que li desfigura la cara i li provoca un patiment terrible. La pacient ja ha anunciat que no pensa recórrer contra la decisió i que anirà a morir a Suïssa, Bèlgica o als Països Baixos, on l'eutanàsia està despenalitzada.
Seguim. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'Estartit, ha tancat al públic aquest migdia el parc animal de Sobrestany, perquè segons la Generalitat, els 300 animals que ja estaven desatesos estaven precisament això, maltractats. La policia local no ha presentat tots els accessos al recinte perquè els cuidadors puguin continuar alimentant-los. Torroella, Esteve Puigsegur, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja se sap quin serà el futur d'aquests animals?
Doncs els animals no poden continuar les instal·lacions de Sobrestany perquè la Generalitat els hi va retirar la declaració de nucli zoològic. I ara els propietaris tenen 15 dies per decidir on els traslladen o, si estan malalts, si cal sacrificar-los. Si no fan dins aquest termini, la Generalitat podrà intervenir-hi. La propietària del recinte, Ferrana de Robert, aquest migdia, ha insistit en que els animals sempre han estat ben cuidats.
En Semana Santa cerrar el parque no es justo. No se lo merece el parque. Ni la gente que hace con sus hijos colgado por acá en estos lados. Porque...
Dos quarts de vuit. Els Mossos busquen la veïna sospitosa de l'explosió d'un pis a Barcelona.
L'incendi provocat per l'explosió ha fet 3 morts i 11 ferits. La llogatera del pis havia de ser desnonada avui. Els veïns de l'immoble hauran de passar un parell de dies, com a mínim, fora de casa.
Les borses europees tanquen amb pèrdues pels senyals de crisi als Estats Units.
George Bush s'ha reunit amb les principals autoritats financeres i monetàries nord-americanes, mentre la Reserva Federal ha injectat 30.000 milions de dòlars per salvar el banc d'inversió Bear Stearns, que està pràcticament en situació de fallida.
Joan Carretero presentarà candidatura per dirigir Esquerra Republicana.
Ho faran al Congrés dels Republicans del juny. L'exconseller està disposat a encapçalar una candidatura de renovació. No entén com és que ningú hagi assumit responsabilitats per la pèrdua de més de la meitat dels vots.
I ara les notícies pròximes. Tarragona, Manel Sastre.
La policia continua investigant sobre quin ha estat l'origen de l'explosió d'aquest matí a Valls en què una dona ha quedat ferida greu. La víctima és la cuidadora del propietari del pis i està ingressada a l'Hospital Joan 23.
Lleida, per Joan Álvarez.
Tal com hem dit en aquest informatiu, el conseller d'Interior, Joan Saura, ha demanat avui des de Balaguer a la Noguera la col·laboració dels ciutadans en la prevenció d'incendis per les altes temperatures. Precisament un incendi ha cremat aquesta tarda 16 hectàrees de vegetació al municipi de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà.
Girona, Fèlix Martín.
El jutge acaba d'ordenar l'ingrés a presó del conductor que els Mossos d'Esquadra van detenir ahir diumenge després de xocar amb un altre turisme i donar positiu en una prova d'alcoholèmia en un accident que va passar a Quart, al gironès. Arran aquest accident van morir dues persones i per això l'han acusat de dos homicidis imprudents.
Maria Núria Rebella, Barcelona.
El 29 de març desapareixerà de la ciutat el Tombús. La davallada d'usuaris d'aquest servei d'autobusos urbans ha portat l'empresa responsable a tancar l'única línia que els quedava actualment en servei.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Doncs ja ho sabeu, el Tombús desapareix. L'últim dia que funcionarà, Gerard López, serà el dissabte 29 de març.
Sí, actualment el Tombús té una línia única en servei, concretament una que connecta la plaça de Catalunya amb la plaça Pius 12 a través del Passeig de Gràcia i també passa per la Diagonal. La integració tarifària dels altres busos urbans, que són més barats, i també l'arribada del trambaix a la Diagonal ha fet baixar la mitjana d'usuaris del Tombús fins a uns 2.000 cada dia. El gerent de l'empresa, Joan Jiménez, ha explicat per aquesta emissora les causes del tancament.
A poc la demanda nostra pues, ha anat baixant i això és pues, una raó que dius, bueno, això és un transport que en el seu moment va complir unes funcions molt determinades i que a poc veiem que aquestes funcions anaven sent substituïdes per uns altres mitjans de transport i això ha sigut el que ha portat a prendre aquesta decisió.
Els 18 conductors de la línia es distribuiran per altres serveis que té aquesta mateixa empresa, com per exemple l'Eurobús, que connecta el centre de la ciutat amb l'aeroport del Prat. Els usuaris que tinguin targetes multiviatge del Tombús podran canviar-les a partir del dia 31 de març a les oficines de l'empresa situades a la Rambla de Catalunya.
La reunió que han mantingut avui els conductors dels altres autobusos, els autobusos urbans dependents de TMB, amb la direcció de l'empresa, no ha servit per acostar posicions sobre el conflicte que està provocant aquestes vagues d'autobusos urbans de Barcelona.
De moment, els sindicats convocants, recordem, la CGT i l'ACTUB, mantenen l'aturada per al dijous, tot i que les dues parts s'han tornat a citar demà mateix a les 10 del matí per intentar avançar en la negociació. De fet, a la reunió d'avui, les dues parts no s'han arribat ni a veure, sinó que s'han reunit per separat a través de la mediadora designada per la Generalitat.
Un accident sembla que és la causa més probable de la mort d'un noi de 16 anys aquest cap de setmana en un camp de tir esportiu a Mataró. Una de les hipòtesis dels Mossos és que el noi, que és veí de la capital del Maresme, per cert, va rebre un tret mentre manipulava una arma. Mataró, Beti Doñate.
El succés va produir-se dissabte passat sobre les 12 del migdia al Tir Esportiu Mataró, un club situat a la masia de Can Canyameres, als afores de la capital del Maresme. Tot apunta que la víctima va disparar-se sense voler amb una pistola mentre feia pràctiques de tir a aquest club, però els Mossos d'Esquadra no descarten cap hipòtesi. El noi, que tenia 16 anys i era veí de Mataró, va ingressar d'urgències el mateix dissabte a la Vall d'Hebron, a Barcelona, i ha mort aquesta matinada, segons l'hospital. Fonts properes al Tir Esportiu Mataró asseguren que el club lamenta molt el succés, però no farà cap declaració fins que la policia no tanqui la investigació del cas. I és que els Mossos d'Esquadra encara han d'interrogar tots els testimonis dels fets i concloure un informe de balística.
Gràcies, Beti. La DIF ha anunciat que construirà 3 ascensors a l'estació de Renfe de Sabadell Centre per fer més còmode, Maria Núria Rebella, l'accés a les andanes.
El comitè de direcció d'aquest organisme ha aprovat aquesta mesura per un cost de gairebé 1 milió d'euros. La instal·lació d'aquests ascensors està pensada sobretot per les persones amb mobilitat reduïda. Hi haurà, doncs, un ascensor per anar del carrer fins al vestíbul subterrani i 2 ascensors per anar del vestíbul fins a l'andana. De moment, només s'ha autoritzat la infraestructura. Ara cal redactar-ne el projecte constructiu i després fer a les obres.
Som en època tecnològica, queda més que evident en moltes coses, en aquesta també. La futura Ciutat de la Música de Sabadell impartirà classes de cant a través de videoconferència. És una tecnologia que no s'havia aplicat mai fins ara en classes de música per la gran complexitat a l'hora d'establir una sincronia perfecta entre els punts emissors i receptors, ja ho entendran. Sabadell, Albert Segura.
L'aplicació de l'evolució de la tecnologia d'internet permetrà poder seguir les classes de cant coral del futur conservatori de la ciutat a través de la xarxa i des de qualsevol punt del món. L'increment de l'ample de banda i l'adaptació de la infraestructura de la Ciutat de la Música, que es construirà a l'Eix Macià de Sabadell i que inclourà a més un auditori, establirà un precedent en l'ús d'aquest sistema que retallarà les distàncies entre escola i alumne. El regidor de Cultura, Lluís Monge, assenyala que per Nadal d'aquest any es farà una prova pilot.
Ens hem marcat fer un primer assaig en el que tindrem uns grups d'estudiants de cant aquí, a Sabadell, i un o més professors en un lloc del món. I allà posarem a prova aquesta solució tecnològica. A partir d'aquesta prova, que ens permetrà no només ajustar la tecnologia, sinó ajustar un altre aspecte que també és força crític, no? I és veure com aquests usuaris accepten la tecnologia d'aquesta manera.
La utilització de la tecnologia I2CAT serà possible gràcies a un conveni on hi participen l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Politècnica i l'empresa gestora d'aquest servei d'internet, que ara per ara ja s'utilitzen al Liceu de Barcelona per retransmetre òpera en altres punts de Catalunya o en l'Escola Superior de Cinema de Terrassa amb altres centres com, per exemple, de Canadà.
Doncs precisament descobrir a peu de carrer la innovació que es desenvolupa a Barcelona és l'objectiu de la Ruta de la Innovació. És una guia de butxaca que ha editat l'Ajuntament i que vol donar a conèixer els entorns de recerca de la ciutat.
La guia concentra més de 90 espais, centres i empreses d'innovació distribuïts en 6 àrees geogràfiques de Barcelona i una que engloba les ciutats de la Rodalia. El tinent d'alcalde d'Hisenda i Promoció Econòmica, Jordi Gulian Carnés, explica que la guia vol donar a conèixer a tothom què fa la ciutat en matèria de recerca i desenvolupament.
És una guia lúdica, és una guia de disfrutar, de passejar, de conèixer. Dins una mateixa ciutat com Barcelona, ens interessa en aquest moment que estem fent aquesta aposta per la innovació, que la gent sàpiga el que té la pròpia ciutat.
Universitats, escoles, centres de recerca i fins i tot bars, restaurants, botigues i festivals de referència com el Sonar i Art Futura queden recollits en aquesta guia que va dirigida a emprenedors, turistes i barcelonins.
I ara, i com sempre, els dos de la cultura. Aquesta hora... hores se celebra un acte institucional que commemora el 70è aniversari dels bombardejos de 1938 a Barcelona.
La commemoració es fa coincidint amb el bombardeig del 17 de març sobre l'Eixample de Barcelona, un dels més mortífers de la Guerra Civil. També hi va haver bombardejos a 140 pobles i ciutats de Catalunya.
Gonçal, preparat?
Sí, sí, preparat.
Escoltarem ara un testimoni excepcional del dictador italià Benito Mussolini justificant aquests bombardejos.
Aquests bombardejos són excel·lents. Em complau que els italians sàpiguen suscitar horror per la seva agressivitat en lloc de complaença com a mandolinistes. També opino que això millorarà la consideració que tenen de nosaltres els alemanys, a qui agrada la guerra integral, sense pietat.
Ja heu sentit, Mussolini, precisament aquest bombardeig centra en l'última pel·lícula de Jesús Garay.
Mirant el cel es preestrena aquesta nit al cinema Coliseum i combina documental i ficció en un treball més poètic que polític.
Mor a Mallorca l'exbateria, estem sentint la bateria bàsicament, d'Abba.
Ola Brunker ha mort accidentalment a la seva casa d'estiuetx que tenia a Artà. Les primeres investigacions apunten que van sopegar amb una vidriera i es va morir dessagnat.
Una mica el que li ha passat també a Paul McCartney amb Heather Mills. El divorci li ha costat una quantitat bastant forta.
Exactament 31 milions d'euros, segons ha dictat un jutge de Londres. Potser no és gaire si es té en compte que la fortuna atribuïda a l'ex-Beatle és de 825 milions d'euros. L'ex-model, però, posarà recurs contra la resolució judicial.
I això, Gonçal, és una novetat discogràfica d'avui mateix, eh?
Perquè des d'avui es difon a les ràdios el nou senzill de Madonna, Four Minutes, que forma part de la llarga durada Hard Candy, a la venda el 29 d'abril.
Doncs amb aquest rellotge que vam nosaltres també és inexorable.